Denominació d'origen. Amb Laia Coll i Guillem Calvet.
Bona nit i benvinguts al Denominació d'origen. Hola a tots, des dels estudis de Punt 7 Ràdio Sant Celoni, un dilluns més. Avui, però, i després de més de 30 programes coneixent salonins i salonines, els seus projectes, les seves històries i la seva visió del poble, arribem a l'últim denominació de la temporada. Ha estat un plaer poder formar part d'aquest programa acompanyada d'en Guillem Calvet i amb el suport tècnic, logístic i moral de les Gemes, la Gemma Grau i la Gemma Pasqual. Però va, no ens posem nostàlgics abans d'hora, que encara tenim feina per fer. Abans de tot i com sempre, saludo a la meva dreta en Guillem. Hola, Guillem. Bona nit.
Hola, Laia.
Què tal?
Bé, molt bé.
Avui últim programa de la temporada, però amb convidat de luxe.
Tu diràs. Home, l'ocasió s'ho mereixia com a últim programa. Doncs ho has dit molt bé. Avui darrer programa i després de les eleccions del 24 de maig, aquest dissabte la sala de plens de l'Ajuntament es va omplir de gom a gom per veure la investidura del nou alcalde de Sant Celoni i la Vall-llòria. Avui al Denominació coneixerem amb més profunditat i de forma més personal el nou alcalde Francesc de l'Ofeu.
Francesc de l'Ofeu, alcalde de Sant Celoni, bona nit i moltes gràcies per atendre'ns en el teu primer dia hàbil com a alcalde.
Bona nit a Guillem i Laia.
Com ha anat el primer dia?
Bé, un dia intens, no? Jo el que pretenia més que començar a fer feina era anar a saludar tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament, els directors, saludar-los, posar-me a disposició pel que necessitessin i, per tant, des d'aquest punt de vista ha estat el retrobament de moltes persones que treballen a l'Ajuntament i que potser feia ja algun temps que no els veia. Per tant, ha estat un dia molt especial.
T'has vist, Francesc, també amb l'alcalde sortint?
Sí. Ens hem vist amb el Joan Castanyo el dematí, fet un traspàs de temes que estaven pendents i hem estat comentant una mica com havia anat tot plegat i ens hem emplaçat doncs, a seguir treballant plegats per fer doncs, el millor que puguem per Sant Celoni.
Joan Castanyo és un històric de Sant Celoni, va anunciar en el ple de dissabte que plegaria. A nivell polític és el seu rival de sempre, però a nivell personal quina relació hi tenen?
Sempre hem tingut una relació cordial, educada, com ha de ser en el món de la política. Certament hem estat rivals de primer nivell i, per tant, en fi, la relació pues, a vegades és tensa, no?, en els plens, hi ha discussions polítiques, però sempre amb educació, amb cordialitat, com crec que les persones hem de fer.
Anem una mica als inicis de tot plegat. Francesc, com va començar en política?
Bé, jo era una persona que em dedicava de manera exclusiva pràcticament a la meva feina. Com bé sabeu, jo sóc metge, m'apassiona la meva professió, l'he viscut amb moltíssima intensitat tota la meva vida laboral, la meva família, evidentment, els meus fills, la meva dona. Però m'ha agradat participar en aquelles coses del municipi que es feien, amb algunes entitats, i un bon dia doncs, un amic no, que estava de regidor a l'Ajuntament doncs, m'explicava coses de l'Ajuntament, coses que passaven, els nostres fills anaven a futbol plegats i cada dissabte m'explicava coses. No? I en un moment determinat va començar, home, tu t'hauries d'implicar en política, que jo crec que tu podries fer aportacions positives. I la veritat és que durant un any va estar aprofitant tots els moments que compartíem per anar-nos a explicar i un bon dia em va convidar a una reunió. S'estava configurant la nova llista per presentar-se a les eleccions de l'any 2002, crec que era, a finals del 2002, amb l'Emili Bosch de cap de llista, i em van convidar a una de les seves reunions, i vaig anar, vaig trobar bon ambient, em va agradar els projectes i les coses de les que es va parlar, i a partir d'aquí vaig començar a anar a les reunions, i un bon dia em van proposar doncs, anar a les llistes, i aquí va començar. Aquesta és la realitat.
I després d'arriba un dia que li proposen encapçalar la llista de Convergència i Unió.
Exactament. Després d'aquelles eleccions, bé, els companys de Convergència i Unió, el mateix Emili, doncs, em varen proposar doncs, que el 2007 encapçalés jo la llista. Va ser un moment complicat perquè, com jo deia, la meva dedicació era absolutament en la meva professió i això significava prendre decisions importants, obrir una porta que et portava cap a un corraló i cap a un camí diferent. Però bé, finalment doncs, vaig decidir que, d'acord, doncs, que si calia fer aportacions al municipi i pensaven que jo podia ajudar i podia fer aportacions en positiu, doncs que endavant i que em venia de gust de fer-ho.
Per un alcalde, com d'important és el recolzament de la família?
Important, el recolzament de la família és fonamental, perquè al final segurament és qui més pateix el que és la política, perquè t'absorbeix el 100% del teu temps. Sí, no hi ha caps de setmana, no hi ha hores, sempre estàs treballant, sempre en reunions, sempre en actes, és d'una gran intensitat, i la família en queda relegada. Per tant, el seu recolzament i la seva comprensió en aquesta situació és molt important, i des d'aquí aprofito per agrair-los, no? Els meus fills llavors eren jovenets, ara són una miqueta més grans. També recordo que em preocupava veure com fèiem les campanyes allà en els cartells del seu pare, en coses que a mi m'angoixava, pensava, ostres, potser no els hi agradarà o els hi pot generar algun tipus d'element negatiu o comentaris que els hi puguin fer. Són coses que et preocupen, no? Com a pare de la família, certament és imprescindible i és qui més pateix aquesta mancança una mica, no? Aquest allunyament de casa.
Clar, els fills han d'acceptar també crítiques, comentaris positius, evidentment, però també pot ser que crítiques. Ho han portat bé els seus fills, això de tenir un pare que sigui alcalde?
Jo crec que sí. Quan els hi pregunto, a vegades fan una cara així de... Bueno, depèn. Em sembla que sí. Jo no he percebut que els representés un problema almenys greu, no? Segur que quan llegien algun diari on se'm criticava per alguna cosa, doncs estic segur que no ho vivien bé, com no pot ser d'una altra manera. Però també jo he intentat fer-los entendre que la política, doncs, significa que molta gent també et critiqui, de vegades amb raó i d'altres vegades sense raó, però també molta gent que valora en positiu les coses que fem, i he intentat jo sempre positivitzar aquest esperit de servei, no?, que crec que té la política.
I vostè personalment com les porta, les crítiques?
Jo les porto bé, perquè les analitzo, les reflexiono, si crec que estan justificades intento corregir-ho, perquè crec que has d'estar obert a escoltar les persones. Si interpreto que la crítica s'està fent simplement per fer mal políticament, doncs jo passo d'elles i tiro endavant.
Ha dit que un alcalde ho és les 24 hores del dia. Quines qualitats ha de tenir una persona per ser alcalde?
Bé, en primer lloc, esperit de servei. És a dir, fer política en un municipi, fer d'alcalde, vol dir estar a disposició de resoldre aquells problemes que tenen les persones, i treballa per planificar el futur del municipi. Jo crec que això és important. Un alcalde ha d'entendre que no solament ha de resoldre les coses del dia a dia, sinó que ha de ser capaç de projectar una miqueta el futur del municipi, perquè els nostres fills, els nostres nets, trobin, doncs, en aquest cas, un Sant Celoni i una Batllòria millor. Per tant, tota persona que tingui aquest esperit, en fi, jo crec que ha de ser oberta, una persona dialogant, una persona tolerant. Jo diria que són característiques que hauria de tenir un alcalde.
Durant la campanya l'hem sentit dir que aquest proper mandat volia estar més al carrer, volia estar més a prop de la gent. Creu que va ser una de les coses que li va faltar en el primer cop que va ser alcalde?
Crec que sí. Recordo haver treballat molt intensament, però haver fet molt treball de despatx, de gestió, de reunió amb les àrees, amb els directors, amb totes aquelles persones que em venien a veure pel tema que fos, i potser sortir menys a parlar amb la gent, a passejar, a veure com estan les coses trepitjant al carrer, potser les pròpies entitats, no? Pues a reunir-me més amb elles, copsar més de primera mà el que està passant. Jo crec que ens va faltar. És cert que jo tenia la necessitat de tot allò que passava a conèixer-ho, no? I per tant tots els elements de gestió, que són molt complexos en un ajuntament i són molt diversos, des d'educació, policia, espai públic, urbanisme, en fi, toques temes tan diferents que jo necessitava conèixer-los. No en tenia prou amb que m'ho expliquessin i es prenguessin decisions sense que jo les entengués perfectament, no? I això va fer que fes molta feina de despatx i probablement menys feina d'estar al carrer i estar amb la gent, i espero en aquesta ocasió, doncs, saber corregir-ho.
Ara ha comentat que es toquen molts temes molt diversos, i és complicat estar al capdavant d'un ajuntament. Creu que la gent a vegades s'oblida de tota la dificultat que hi ha darrere d'un ajuntament?
Jo no ho crec. El comentari de la gent és, ostres, ja t'ho has pensat bé, això és complicat, eh? Aquí hi ha molta feina. Jo crec que la gent n'és conscient de la complexitat, el que passa que al final tothom mira una miqueta el que l'afecta amb ell, tenim tendència a preocupar-nos, doncs, per aquell problema proper a nosaltres, i en aquest sentit pues a vegades ser crítics o apretar o fer demandes de coses pues que t'afecten a tu, com és normal que això sigui, no? I aquí és on a vegades es pot frivolitzar. Però crec que la gent sí que sap que aquesta no és una tasca fàcil.
Ha hagut de renunciar a coses de la seva vida personal?
Sí, i tant. M'agrada molt fer esport, m'agrada viatjar, m'agrada estar amb la família i, evidentment, doncs, no puc estar, no podré segurament en aquests propers anys, 4 anys, estar tant amb la família com a mi m'agradaria. Segurament no podré fer tot l'esport que a mi m'agradaria fer, per tant, sí que renuncies. I en l'àmbit professional, doncs, per mi ha significat apartar-me una mica de la meva feina, tot i que jo intento ja vaig intentar llavors mantenir un vincle i tinc intencions de tornar-ho a repetir. Sí que és veritat, no?, que deixo una mica la professió, però per fer una altra cosa que crec que també és de servei a les persones i, per tant, que a mi també m'omple i també em gaudeix i, per tant, d'alguna manera me la compensa perfectament.
Seguirà exercint de metge durant aquests propers 4 anys?
Sí.
Això d'anar a la consulta de l'alcalde, com és, la gent aprofita per fer-li comentaris, ja que venen, escolta, tinc fa mal bé, això, però escolta, al carrer de casa meu.
Sí, sí, això passa, però quan venen a l'alcaldia a vegades també aprofiten per fer-me algun comentari mèdic, és en els dos sentits, sí. La veritat és que sí que a vegades passa, en fi, jo deixo que passo, normalment no tallo la conversa, en fi, si en alguna ocasió crec que la cosa s'està exagerant o s'està allargant excessivament i jo tinc pacients esperant per visitar, sí que en alguna ocasió de miri, ara no el puc atendre per aquest tema, vingui'm a veure i l'atendré encantat. Però sí, sí, és veritat que això passa.
Com ha viscut, Francesc, les problemàtiques dels últims temps a l'hospital? Personalment i com a metge,
clar. Sí, bueno, les he viscut intensament, perquè les he viscut de dintre i molt de prop. En fi, la crisi econòmica, les dificultats econòmiques per mantenir una miqueta els serveis bàsics, no?, o haver de fer ajustos en els mateixos, doncs acaba tenint implicacions que les vivim doncs, les persones, en aquest cas, que treballem a l'hospital. Per tant, jo les he viscut de prop. Crec, de tota manera, que hi ha marge per posar-hi solucions i, per tant, intentaré, des de la posició que jo ara tinc, doncs, aportar en positiu la possibilitat de major diàleg, major aproximació entre la direcció i els propis treballadors per tal de cercar els punts intermitjos per trobar les solucions que segur que hi són.
Com a alcalde és el president del patronat. Això que sigui alcalde i a la vegada treballador és un avantatge o és més un inconvenient? Perquè és un paper, entenc que difícil, perquè sí. Està al mig dels dos sectors.
Bé, és el paper que tinc. Per tant, he d'intentar ser el més coherent possible amb totes les decisions i les responsabilitats que em pertoca. Té avantatges i té inconvenients. Segurament té l'avantatge de que conec molt bé de dins el funcionament de l'hospital, fa molts anys que hi treballo, i per tant jo crec que això em dona un plus d'aportació en positiu que si el poso al servei, en aquest cas del president del patronat, jo crec que ha d'ajudar per resoldre millor les situacions de conflicte que s'han produït.
Ha dormit bé durant les setmanes prèvies al ple?
No gaire. No gaire. Hi ha hagut nits que m'ha costat... Més que costar dormir-me, em desperto. A 5 del matí se m'obren els ulls i el cap comença a donar voltes i sí, hi ha hagut dies que m'ha costat.
I algun dia ha anat a dormir pensant que no seria l'alcalde?
Sí, sí, sí. Algun dia he anat a dormir pensant que potser no seria l'alcalde.
De totes maneres, hi va haver-hi converses entre els socialistes, la CUP, Iniciativa, també amb Esquerra, per això des d'un primer moment semblava que ho tenien, bé, que anaven pel bon camí per arribar a un pacte amb vostès, amb Convergència. Podia ser que es donés el cas de que alguna altra persona fos investida alcalde, perquè l'aritmètica així ho permetia, però vostè va guanyar les eleccions per primera vegada a la història aquí a Sant Celoni amb una àmplia majoria. S'esperava aquests resultats?
La veritat és que nosaltres comptàvem a fer un resultat bo de la nostra formació. Pensàvem que els 7 o inclús 8 regidors eren possibles, que estaven allà. No sabíem si els assoliríem o no, però era el nostre objectiu. Érem conscients que el Partit Socialista tenia davallada per diferents circumstàncies. Érem conscients que la CUP segurament pujaria d'una manera clara, perquè també era quelcom que es copsava, i teníem dubtes sobre quin seria el resultat d'Esquerra Republicana, inclús d'Iniciativa, si realment podria repetir el seu regidor o no. Per tant, nosaltres estàvem convençuts de que segurament seríem la força millor resultat, la força guanyadora. Ara, la diferència respecte al segon és el que no coneixíem, i certament doncs, la diferència ha estat molt important.
I ara s'obre un període de diàleg amb la resta de partits polítics, perquè és evident que s'hauran de buscar acords puntuals per aprovar les coses.
Exactament. De fet, nosaltres estem oberts, crec que tenim la responsabilitat com a equip de govern de buscar aquests acords, de ser transparents, d'anar per davant en les negociacions, en el sentit que hem de ser nosaltres que hem d'anar a cercar els altres grups, que hem de buscar els punts de trobada, els punts de comunicació, per trobar l'acord amb aquells punts de plens que s'han d'aprovar quan arribi el pressupost, quan arribi punts que a vegades són conflictius. No? Per tant, nosaltres farem aquest esforç, com el vam fer fa 8 anys també, i això ens va permetre arribar a acords a les diferents formacions polítiques. En aquesta ocasió, doncs, aquesta és la voluntat.
Com ha comentat la Laia, Esquerra Republicana s'ha unit en una coalició de govern amb vosaltres, però governareu en minoria. Vostè, Francesc, hagués preferit una coalició amb majoria?
Jo crec que una coalició amb majoria sempre dona més estabilitat al govern i dona més possibilitats de tirar endavant les coses. La coalició ha de ser prou estable perquè això passi, perquè el que hi hagi una coalició, si no és prou estable, tampoc et garanteix que això tiri endavant. I perquè sigui prou estable, les parts, quan pacten i quan busquen els acords, els han de trobar, no? En aquest cas, no ha estat possible trobar l'acord i, per tant, doncs, no ha estat possible una coalició de majoria absoluta.
Quin sou creu que ha de tenir un alcalde d'un poble com Sant Celoni?
Jo crec que ha de tenir un sou adequat a la seva responsabilitat i a l'activitat que fa. En aquests moments la llei ja marca uns topalls, per tant, aquí ja està regulat, no es pot decidir el que un vulgui. En el cas de Sant Celoni això ja té un topall. Jo crec que dins del propi organigrama de l'Ajuntament l'alcalde hauria d'estar dins de les persones que tenen el sou més elevat, perquè té la màxima responsabilitat que li otorga la pròpia llei, té una dedicació, com dèiem abans, del 100% del temps, dies, nits, dissabtes i diumenges. Per tant, jo crec que hauria d'estar a aquest nivell, s'hauria de moure en aquest escenari.
L'alcalde sortint tenia un sou d'uns 43.000 euros. Amb el que està dient, vol dir que s'apujarà el sou?
Hem d'acabar de valorar. Si es produeix un increment, serà petit. Serà, en tot cas, a menor. Serà menor. Jo crec que dels sous dels polítics se n'ha fet bandera de la demagògia, també. Al final, en fi, jo tinc un sou a la meva activitat laboral, segurament si em dedico a la política, probablement el que no té molt de sentit és que el meu sou pugi d'una manera exponencial, potser, tot i que assumiré un altre tipus de responsabilitats, no? En el meu cas, per exemple, sigui quin sigui el topall de la llei està per sota del meu sou, del que jo tinc en aquests moments. Per tant, diríem que jo no vinc a guanyar més diners fent aquesta feina, al contrari, em vaig guanyar menys quan hi vaig ser i segurament, estanqui com estanqui, la meva retribució estarà per sota de la que jo tinc en aquests moments. Jo crec que ha de ser correcta i adequada la responsabilitat i probablement hauria d'estar al nivell d'un director d'àrea o d'un interventor secretari, no? Que són les persones que tenen màxima responsabilitat en l'Ajuntament i per tant tenen una dotació econòmica salarial més alta. Això és el que jo crec que té un cert sentit que tingui.
Un dels punts principals del seu programa electoral era durant aquesta legislatura proposar una consulta respecte a la comarca Baix Montseny. Què canviaria per l'alcalde el fet de que Sant Celoni esdevingués capital de comarca?
Bé, nosaltres més que fer una consulta en relació a això, nosaltres pensem que cal treballar al Baix Montseny i perquè siguem una comarca ens ho hem de creure els ciutadans i ciutadanes que vivim al Baix Montseny, tots els municipis del Baix Montseny, perquè si no això no és possible. I jo crec que hem avançat en els últims, jo diria segurament 10 o 15 anys, el sentiment de pertenença al Baix Montseny és més fort entre la ciutadania avui que ho era fa 10 o 15 anys. hem de seguir treballant amb aquesta línia, hem de seguir treballant amb mancomunar serveis amb els diferents municipis, amb sumar sinergies del tipus que siguin. I això segurament ens portarà a poc, potser a iniciar tots els tràmits de fer una comarca, que són llargs, que tenen la seva complexitat i que abans d'engegar-los de tenir molt clar tots els municipis, que la ciutadania realment ho vol, que realment la necessitat i l'oportunitat per als municipis de la comarca s'ho val. I per tant, jo diria que encara estem una mica lluny d'iniciar tots els tràmits. És a dir, hem d'acabar de treballar una miqueta més la conscienciació.
Una imatge típica d'un alcalde és inaugurant noves instal·lacions, nous serveis de la població. Li faria il·lusió a vostè inaugurar el Museu del Bosc durant aquests propers 4 anys?
No tant pel fet de fer la inauguració, eh? És a dir, el que em faria il·lusió...
Una manera de parlar.
Sí, em faria molta il·lusió que es fes i que tirés endavant, perquè de la manera que està plantejat jo crec que és un revulsiu pel municipi que pot generar activitat i, per tant, pot afavorir la creació de llocs de treball, pot posar Sant Celoni una mica al món, no?, com a punt de referència europeu, amb un museu molt, molt, molt especial que està pensat, que està dissenyat... per ser un Guggenheim, perquè la gent ens entengui. Realment és un tipus de museu que per les seves característiques i per al seu disseny és absolutament innovador. Realment em faria il·lusió que això tirés endavant i fos una realitat.
Quin projecte considera prioritari durant aquests 4 anys?
Jo crec, com hem estat dient durant la campanya, que el primer objectiu és fer de Sant Celoni un municipi que avança, que tira endavant, que genera activitat econòmica, i per tant a partir de la generació d'activitat econòmica es generen llocs de treball. Jo crec que això és el que hem de buscar en el context d'una crisi tan dura com la que estem vivint. Difícilment des d'un municipi ho resoldrem, és a dir, l'atur no el resol exclusivament un ajuntament, és a dir, seria enganyar la gent si diguéssim això, però sempre podem fer coses en la línia de generar aquesta activitat de manera immediata o a mig o a llarg termini. Per tant, la planificació és bona. Girar-nos al nostre entorn, pensar que tenim un Montnegre, un Montseny, el Museu del Bosc com a projecte, atraure gent a fer rutes, a fer activitats de tot tipus, activitats de divulgació del que és el nostre entorn, del nostre ecosistema, com l'hem de... Sí, aquí hi ha tot un camp de treball que pensem que pot ser positiu pel municipi, que no s'ha endegat mai... i que nosaltres el portem al nostre programa i tenim ganes d'avançar en aquesta línia. Això no treu que hem de seguir treballant per les nostres indústries, pels nostres polígons, perquè hi treballa moltíssima gent i, per tant, els hem de tenir adaptats, adequats, tecnològicament, en condicions, i, per tant, hem de treballar tot això, no? I això ens ha de permetre estar al costat de la gent que també ho està passant malament, la gent que té dificultats, la gent que té dificultats per aconseguir habitatge o per pagar la factura de la llum o del gas, per posar recursos. L'Ajuntament els ha de recollir d'algun lloc, no? El recull dels ciutadans que hi viuen, però també el recull de les empreses, de les activitats, dels IAEs, dels IBIs de les empreses, dels IBIs de les cases. I són aquests recursos els que després es poden redistribuir, entre altres, a les famílies que tenen necessitats, no? Per tant, aquest és un cercle, no?, que és imprescindible i és necessari. Si no som capaços de generar més recursos, i arribarà un moment que tampoc podrem utilitzar per resoldre les necessitats, les urgències socials que en aquests moments es viuen, no?
Ja t'he decidit quin serà el cartipàs municipal. Ens pot fer una breu pinzellada per a aquelles persones que encara no sàpiguen com quedarà la distribució de les regidories?
Bé, en el cas de l'àrea de cultura i educació, doncs hi haurà el Raül García. En el cas de la Vall d'Òria hi haurà l'Helena Lagarda, que es dedicarà exclusivament a la Vall d'Òria, que pensem que té una singularitat prou important perquè una persona, una regidora en aquest cas, s'hi dediqui. En el cas de Seguretat Ciutadana, l'Àlex Vivancos. En el cas d'Espai Públic i Esports, l'Òscar Moles. En el cas de Promoció Econòmica i Comunicació, la Laura Costa. Urbanisme el portaré jo personalment, una miqueta de la mà de l'Òscar, és a dir, és un tema que compartirem amb un altre regidor. Aquest seria una miqueta l'esquema que en aquests moments amb el que comencem a treballar avui mateix. En el futur és probable que acabem fent alguna adaptació al que nosaltres pensem que ha de ser el pla de mandat, que l'hem d'acabar de treballar en els propers mesos i, per tant, podria ser que féssim algun tipus d'ajust.
Molt bé. Francesc, canviem una mica de tema. Vostè també ha format part d'entitats salonines, entre elles Geganters, el Club Ciclista, l'AMPA de la Salle. Què significa per vostè formar part d'alguna entitat?
Bé, és gaudir del municipi, gaudir dels teus veïns i veïnes. Al final doncs, t'acabes implicant en aquelles entitats que per un motiu o altre el que fan doncs, a tu t'agrada també fer-ho. Pues el Club Ciclista, pues, jo m'ha agradat sempre anar en bicicleta fa molts i molts anys i sempre que he pogut, doncs, quan m'ho han demanat, he fet allò aportacions i col·laboracions puntuals. En el cas de Geganters, doncs, ja fa alguns anys em van convidar a acompanyar-los a la Rua de Barcelona i quan tornava em van dir volem anar a fer la marató amb la geganta. No et faria pas gràcia venir-hi? I vaig dir, la marató? A córrer? Digues que jo no he anat mai a córrer, vaig en bicicleta, però a córrer no ho havia fet. I bé, em va fer il·lusió provar-ho, em vaig engegar i la veritat és que hem fet moltes activitats plegats, m'ho he passat molt bé, he disfrutat, he gaudit amb ells, hem portat el nom de Sant Celoni arreu i bé, jo crec que al final doncs, és passar-s'ho bé i divertir-se.
I seguirà participant d'aquestes activitats dels Geganters, per exemple?
Sempre que pugui. Si fan una marató no sé si m'atreviré. No crec que tingui temps d'entrenar.
Vostè, per això, és una persona molt implicada, també l'hem vist molt implicat amb l'ANC, amb Òmnium Cultural, participar en la Diada activament.
Sí, sí, bé, són moments molt especials pel país des de fa alguns anys i nosaltres des de Convergència i Unió vàrem creure que ens hi havíem d'implicar, que ho havíem de fer deixant les nostres sigles al nostre local, per tant, participar amb aquestes entitats, fer-ho d'una manera anònima, diríem políticament, però d'una manera clarament activa, i jo pues, també des d'un punt de discreció, intentant ser-hi i ajudar sense tenir cap mena de protagonisme perquè creia que no era bo i no el buscava, doncs he intentat ajudar sempre que m'ha estat possible.
Dissabte, just després del ple de Constitució, van penjar una pancarta juntament amb la Magalí Miracle, regidora d'Esquerra Republicana, de la Mariona Pasqual, de la CUP i representants d'Òmnium i de l'ANC al balcó de l'Ajuntament, on indica els dies que queden per anar a votar el 27 de setembre. En queden 103 avui, si no ho hem mirat
103.
Malament, això qui ho canviarà cada dia?
Ja ens estem organitzant per canviar-ho, un o altre ho farà.
La meva preocupació, quan vaig veure, dic qui ho anirà actualitzant.
Un o altre ho farà.
El fet de penjar aquesta pancarta en una institució, en un edifici públic, no li preocupa per tota la gent que no pensa igual que vostès?
Jo crec que, en realitat, el que estem posant és que falten 103 dies per unes eleccions i, per tant, no crec que estiguem fent cap posicionament més enllà. Crec que Sant Celoni, d'una manera majoritària, ha votat, em sembla que era un 67% dels vots a formacions polítiques que estan pel dret a decidir, que estan per la independència del país i que s'han posicionat d'una manera molt clara. Per tant, hi ha una amplíssima majoria de salons i salonines que estic segur que estan encantats que haguem posat això en el balcó de l'Ajuntament. Pot ser que hi hagi persones, és probable, no? Com d'altres, si ens fan posar la bandera espanyola, és probable que hi hagi un 60% que no hi estiguin d'acord. Per tant, sempre trobaríem algun col·lectiu que no li agrada alguna determinada actuació. Entenem que és majoritari, entenem que la gent que ens ha votat d'alguna manera també ens demana que siguem valents en aquests moments especials del país i, per tant, ho vam fer de gust i crec que va ser un acte bonic que els tres partits que havíem signat a l'acord amb l'Assemblea doncs, el dissabte féssim aquest acte.
És impossible, oi, tenir tothom content?
És impossible.
Molt bé, doncs Francesc, abans de començar l'entrevista t'hem comentat que a tots els convidats els hi fem un test, el test de denominació, que estem segurs que no tindrà cap problema per contestar les preguntes.
Ai, ai, ai.
Vinga, la primera pregunta. És seny o negre?
Jo sóc seny. I m'ha creat algun problema.
No es pot tenir tothom content.
Exactament, no es pot tenir tothom content.
A quina escola va anar?
Jo a la Salle.
Si ve un amic de fora a Sant Celoni, el ve aquí a visitar, quin lloc del poble li ensenyo?
Bé, jo com vaig contestar en una entrevista que em van fer, jo li hauria ensenyat els esgrafiats de l'església i la zona, diríem, del carrer Major cap avall fins al barri de la Força i probablement me l'enduria a fer un vol pel Montnegre, a la ruta Olzinelles o, en fi, o pel Montseny.
I en aquesta persona què no li ensenyaria?
Què no li ensenyaria? No hi ha res especial que no li ensenyaria.
I si tingués una cita, on aniria del poble?
una cita. En fi, això ja és més complicat, depèn de quina cita fos.
Ha de seguir la pregunta. Estic orgullós de ser de Sant Celoni per...
Perquè m'estimo la gent de Sant Celoni.
Si hagués de canviar alguna cosa de Sant Celoni, si tingués l'oportunitat de canviar alguna cosa, què canviaria?
Canviaria la distribució dels carrers. És a dir, la mobilitat a Sant Celoni és complexa.
Mobilitat amb cotxe, s'entén?
Sí, sí.
I si marxés del poble, a quin lloc del món li agradaria anar a viure?
Bueno, jo aquesta pregunta me la van fer i de manera temporal, no definitiva. A mi m'agradaria anar als Estats Units.
Un bon lloc.
Sí, de fet, de jove vaig estar a punt d'anar-hi a estudiar. Per circumstàncies no hi vaig anar. I després, quan vaig acabar la carrera, també tenia un objectiu d'anar a fer una especialitat als Estats Units. I a vegades la vida, pues, tot no et va com... O no hi poses tot l'interès. I Estats Units és un país que m'agradaria conèixer el de dintre.
Doncs una cosa pendent, això s'hi haurà de fer quan deixi de ser alcalde, perquè ara serà complicat,
ara complicat,
almenys els propers 4 anys.
Ara és molt complicat.
Molt bé, i ja per acabar, com els demanem a tots els nostres convidats, és que escolli una cançó, i amb aquesta cançó acabarem el programa d'avui.
A veure... Bon dia.
Bon dia. Doncs amb la cançó de Bon dia dels Pets acabarem el denominació d'origen d'avui i el denominació
de d'origen temporada.
De la temporada. Oh, i tant.
Sí, sí, el denominació d'origen se'n va de vacances d'estiu. Moltes gràcies a tots els oients per escoltar-nos. Moltes gràcies també, com m'has dit, Laia, tu al principi, al control tècnic de la Gemma, de la Gemma Pasqual i de la Gemma Grau. I amb l'entrevista del nou alcalde, Francesc, ens despedim al programa. Molta sort.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Molta mandat. Sort i molt bona feina durant aquests 4 anys.
Molt bé, així ho intentarem fer.
Que vagi molt bé, doncs. Gràcies, Laia.
A tu.
Bon estiu.
Sí, anava a dir bona nit, però bona nit i bon estiu.
Bona nit i bon estiu. Que vagi molt bé i a passar-ho bé.
Scouts and so many